Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 1 de juliol de 2021 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Sabeu que és aquest espai, la tertúlia, comentari de l'actualitat religiosa amb els periodistes que conformen la nostra redacció. Saludem l'Ignasi Escudero, la Glòria Barrete i en Jordi Llisterri. Com anem?
Hola, Eduard.
Tenim avui també una convidada molt especial, Valentina Laferrara, que ens acompanya. Ara ens explicarà per què és aquí. Com anem, Valentina?
Què tal? Com estàs?
Benvinguda.
Gràcies.
Sabeu que Catalunya Religió és un projecte sense ànim de lucre, que podeu, i us animem i us encoratgem a col·laborar amb nosaltres en aquest projecte periodístic que té com a finalitat, no?, a explicar, a difondre, a visibilitzar la contribució de les religions al nostre país, la nostra societat, amb una novetat que és que aquesta setmana hem obert una nova línia de difusió. Ens en fa 5 cèntims, Valentina, si us plau.
Así es, tenemos Catalunya Religió abrió un nuevo boletín informativo en idioma castellano que empezó a difundirse el lunes 21 de junio. Es un proyecto multiplataforma que ofrece una selección semanal de los contenidos que pueden ser más destacados para la comunidad hispanohablante, lo que incluye tanto a la comunidad estatal como a la comunidad de América Latina. ¿Y cuál es el objetivo de este boletín en castellano? Bueno, el objetivo es explicar la realidad de Cataluña, la realidad catalana, a nuevos públicos e intentar hacer un puente con otros contextos, ¿no? El boletín busca difundir la vitalidad que hay en Cataluña. Y busca difundirla de una manera clara, de una manera positiva, de una manera, digamos, con normalidad y con soltura, digamos. Tratamos de transmitir los contenidos informativos de Cataluña a la comunidad hispanohablante, ¿no? Esta nueva línea de Catalunya Religió se suma a otras líneas de difusión, como por ejemplo este podcast que estamos haciendo en este momento, pero también el boletín informativo en italiano, que abrió hace casi ya un año, principalmente pensando en Roma, ¿no?, en Italia. También el boletín digital en catalán, que se transmite, digamos, se difunde todas las semanas. Un resumen semanal en PDF y también la edición mensual en papel. Para hacer una suscripción a este contenido de información en castellano, se puede hacer a través de la página web, que es cataluniareligio.cat, y es totalmente gratuita. Así que invitamos a todos a apuntarse, todos los interesados.
Perfecte, gràcies, Valentina.
Jo et volia preguntar, Valentina, i més entenc que la gent que ens està escoltant, pel teu accent, ja ha vist que no ets nascuda a Cardedeu o al Lot, i precisament pel teu coneixement de la realitat fora de Catalunya, què és el que creus que un lector de fora de Catalunya li pot interessar de la realitat que expliquem des de Catalunya del fer religiós? Perquè en teoria serien coses que ens poden interessar a nosaltres, però que fora no haurien de tenir gaire projecció o recorregut.
Vale, así es. Bueno, yo particularmente soy de Argentina y sí que veo que hay como mucho interés, sobre todo en América Latina, sobre, bueno, Cataluña es de por sí una ciudad muy turística, una ciudad que atrae mucho a Barcelona en particular, una ciudad que atrae mucho a gente de América Latina, y sí que interesa mucho el tema de los edificios religiosos históricos. Interesa mucho, por ejemplo, estas últimas semanas que tuvimos estas noticias acerca de la Sagrada Familia, es un edificio que atrae mucho al público de América Latina, y creo que también comparte con muchos países de América Latina, sobre todo, el tema de que son países tradicionalmente católicos, ¿no? Y hay mucha comunidad católica también en América Latina, hay mucha comunidad que se interesa por estos temas, ¿no? Y creo que eso... trasladar todo lo que está pasando del otro lado del charco, por decirlo de alguna manera, al continente americano, creo que puede ser muy positivo para ampliar un poco los contextos, ¿no? Y no únicamente quedarse con el contexto de América Latina. También creo que acá hay mucha más actividad respecto de lo religioso, de lo católico, a pesar de que sean países igualmente católicos, ¿no? Y bueno, y esa actualidad creo que puede interesar mucho.
També una vegada que ens hem trobat algun comentari que ens fa a nivell més proper, penso en marc d'estat espanyol, és que a Catalunya, no?, una societat secularitzada i el discurs, no?, de que aquí no, ningú creu en res, no? I tota la pràctica religiosa està molt, molt abandonada, no hi ha acció, no? I, en canvi, quan es donen a conèixer certes iniciatives i grups i que no és només un tema clerical, sinó que hi ha un laicat com molt empoderat, tot això sorprèn a la resta de l'Estat, ens ho han dit i ens ho han fet saber, no? I, per tant, és com molt pertinent que puguem mostrar una Catalunya en aquest sentit també diferent, molt plural i activa, no?
Sí, sí, estoy de acuerdo. Sobre todo esto de las actividades y los proyectos que también muchas veces involucran a gente de fuera, ¿no? No únicamente gente catalana, sino como que se mezclan muchas culturas y creo que llegar con ese contenido afuera también es muy positivo.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, us podeu subscriure també o donar a conèixer a aquest producte gratuït, el butlletí en castellà que editem cada setmana. Gràcies a la Valentina i a la seva feina constant i invisible a vegades, no? Però que està allà també traduint, adaptant i resumint aquests continguts perquè s'entenguin.
La gent, quan ha vist fotos d'alguna trobada que hem fet, ara la recent trobada a Montserrat, allà es veia una multitud que semblava que fóssim una redacció de 50 persones i en realitat som un equip, un col·lectiu, que hi ha diversa gent, doncs, que fa feines concretes i puntuals que ajuden a que el projecte, doncs, funcioni molt en xarxa i tiri endavant. I en el cas de la Valentina, doncs, ara ha assumit aquesta responsabilitat i alguns articles, doncs, que també heu pogut llegir en el portal, però que va sumant amb tota la gent, doncs, que entre tots, amb algunes dedicacions parcials, ens anem sumant el que surt cada dia a Catalunya Religió.
Molt bé. Escolteu, ens anarem al Marroc. Glòria, què ens expliques?
Sí, no, direm que no anirem al Marroc de vacances, almenys no tinc aquesta gran sort, però sí que ahir vam poder sentir via online tots els que ens vam connectar via YouTube, doncs el cardenal de referència que tenim ara al Marroc, que és el salesià Cristóbal López. De fet, ell és el cardenal. Fa 3 anys que és bisbe al Marroc. Té aquesta pota catalana perquè, doncs, va estar des de l'inici d'infantesa a Badalona amb la seva família, va venir de l'altra punta de l'Estat espanyol. I sí que coneix el català, però ell va dir, no?, al final, ell... És allò, aquesta frase ciutadà del món, doncs això, vam poder viatjar al Marroc amb una perspectiva molt curiosa, perquè qui ha pogut sentir alguna vegada el salesià, el cardenal Cristóbal López, doncs te n'adones de seguida que és una persona molt hiperpropera, una persona que toca de peus a terra, d'aquells que si no et diuen que és bisbe o cardenal, doncs no te n'adonaries i podries fer un cafè, et convidaria a casa seva a sopar sense cap mena de problema. I això una mica es va traslladar ahir, ens presentava la realitat de la diversitat religiosa al Marroc i, clar, no us faré la crònica perquè m'agradaria que els oients la poguessin llegir al portal, que avui és el tema del dia, però sí que faré unes pinzellades que a la crònica, doncs, no sortiran, no? Una d'elles és que va explicar els prejudicis que tenim molts de nosaltres a Occident quan pensem en el Marroc, no? Aquell discurs d'odi que fa últimament alguns partits xenòfobs a Catalunya, però també a l'Estat espanyol, d'allò d'equiparar que al Marroc, per exemple, no hi ha esglésies catòliques, no? Allò que et diuen, per què han de tenir els musulmans una mesquita aquí si al Marroc, doncs, no ens deixen tenir esglésies catòliques. Gran mentida, perquè, evidentment, el cardenal Cristóbal López va dir jo si tinc una catedral, tenim comunitat catòlica, i jo vaig passejant pel carrer amb la meva creu de bisbe i no hi ha cap problema, i és més, fa anys que els salesians tenen escoles al Marroc on els alumnes són musulmans, i ell va dir amb molt d'entusiasme, 800 famílies ens confien els seus fills musulmans, i en tots els anys d'educació salesiana aquí al Marroc, cap d'ells s'ha convertit al catolicisme, no? Com dient, és que no ho pretenem. Hi ha una frase que va dir que els qui coneguin el món salesià, doncs és com el lema, no? Don Bosco, que és el fundador dels salesians, deia, com a principi de vida s'ha de ser bons, honrats, ara ho diré fatal, però dic honrados ciudadanos y buenos cristianos, doncs ell va dir, jo el que els dic als alumnes aquí al Marroc és honrados ciudadanos y buenos musulmanes, no? Com dient, no té ni cap ni peus anar a un país on hi ha majoria musulmana a pretendre canviar de religió la gent. No té ni cap ni peus, no té cap sentit, i al contrari, no? Doncs fa molta gràcia poder sentir un cardenal catòlic on en un país on el catolicisme representa el 0,1%, doncs t'expressa amb molt fervor, amb molta passió, que ell se sent minoria però que se sent ben tractat, no? I que la comunitat s'ha revifat gràcies a la migració africana, coses que aquí diríem la migració ens roba, no? Aquella frase tan horrible que fa els partits xenòfobs, doncs allà, doncs gràcies a la migració pròpia s'ha revifat molta comunitat, no? I ell, doncs això, a la crònica veureu certs aspectes on la diversitat religiosa és present, on es trenquen molts prejudicis i on la clau de vida és la proximitat. O sigui, al final la diversitat religiosa comença el dia a dia en conèixer el veí, en treballar plegats per millorar el món. Ell deia millorar l'escola, millorar el barri i diu i extrapolar-ho al món sencer. Doncs si teniu oportunitat, si pengen la conferència, escolteu-lo perquè és un home que s'ha de sentir. Allò que dius, acabes pensant que tant de bo tots els bisbes del món tinguessin aquest perfil de vida, no?, que té ell.
Perquè allà, Laura, aquesta presència catòlica d'un país de majoria musulmana, Glòria, que ho he dit malament, com sempre, aquesta presència, el punt principal és més pastoral, és més testimonial, és més la part educativa que has dit, és potser fins i tot pel carisma del Cristóbal, és més d'acció social.
Clar, la presència és salesiana, però evidentment ell, no oblidem que és cardenal, és a dir, el capitost, no?, de la comunitat catòlica, però sí, hi ha presència com aquí, diríem, és que al final la missió de vida és una, no?, és portar l'Evangeli i adaptar-la a la circumstància. En aquest cas tenen escoles, no només els salesians, tenen escoles catòliques, també tenen una gran ingent tasca d'acció social a través de Càritas, va explicar que s'han vist obligats amb la emigració, no?, amb la immigració de la pròpia Àfrica que intenta traspassar fins a Europa, però també que arriben al Marroc doncs per poder treballar, doncs deia, al final ens hem vist tan desbordats, perquè no oblidem que Càritas allà doncs no té el pes que té aquí potser, però fan una tasca, ens hem obligat a escollir col·lectius, perquè teníem tanta gent que no donàvem l'abast. Llavors, han escollit tres col·lectius vulnerables, però ha dit, i la de gent que hem deixat, no?, a la cuneta i que és conscient, doncs fan tasca social. També fa una tasca de diàleg interreligiós, que sembla curiós que doncs, un cardenal catòlic ho hagi de fer al Marroc. Doncs sí que ho fa, també ho fan amb la comunitat jueva. És a dir, un dels tòpics és pensar que al Marroc només hi ha musulmans, no? Hi ha majoria musulmana, però també hi ha presència de jueus, de protestants, va dir inclús d'ortodoxos, d'anglicans, evidentment en un tant per cent molt petit. I una de les seves tasques és passejar-se, que la gent el conegui i, bueno, doncs anar fent, no? Al final és això, és una presència del dia a dia i es notava que ha entès que viure a un país és arrelar-se. També ell va explicar que parla el francès, inclús doncs va fer aquesta petita broma dient que, tot i que entén i parla el català, li surt el francès perquè el parla cada dia i que un dels hàndicaps és no saber àrab i va dir, mira, justament abans d'aquesta xerrada doncs acaba de marxar el meu professor d'àrab. Doncs que una persona amb 60 anys que no saps els anys que tindràs per davant al Marroc vulgui estudiar àrab ja diu molt. Doncs, tothom l'entén en francès, no? Ell vol aprendre la llengua, no?, per poder aproximar-se encara més a la gent. Doncs, aquesta és la tasca al final.
Sembla curiós, no?, que el que es lloï d'un cardenal és que sigui una persona propera, no? També diu molt d'ell, però també diu molt de la resta. Glòria, jo tenia una pregunta.
Has aprofitat per disparar.
Bueno, és realment, no? I que aprengui la llengua és un fet molt lloable, però qualsevol persona que vingui a treballar aquí també se li demanarà que aprengui la llengua.
Exacte, o sigui, si normalitzem certes situacions estranyes.
Perquè tenim una vara de mesurar diferent a gent que són ministres, però és que semblen ministres pràcticament de govern. És a dir...
Però perdó, el cas del Cristóbal...
Persones normal i corrents.
Només recordar, Ignasi, i perdona que t'interrompeixi, però en el cas del Cristóbal recordar que és d'aquests cardenals que ha fet últimament el papa francès, de perifèries. És a dir, de gent que ningú esperava
que... Sí, d'aquell que no haguessis pensat que és cardenal, exactament.
No estava allà, l'arcabisbe de Florència, de Bologna o de Milà, tots estan a la llista de ser cardenals, i l'arcabisbe de Rabat no hi havia sigut mai a la vida.
No, però potser és això el punt interessant que diu l'Ignasi, no? Al final, és tant de bo no fos un tòpic o tant de bo no fos l'excepció al Cristóbal, perquè realment Sentint-lo ahir, va parlar una hora, tampoc és que ens hagi explicat la seva vida. Jo no, tampoc pretenc entendre tota la tasca pastoral que fan allà només amb la xerrada testimonial que va fer, però si només amb una hora donaven ganes de dir, caram, quina comunitat més viva, perquè el seu pastor principal que estem sentint notes que s'ho creu, notes que ho traspua, inclús amb la manera, amb la vestimenta, doncs clar, tant de bo això no fos l'excepció, no? Evidentment hi haurà persones que són més afins a arrelar-se que unes altres, però tampoc us diré la veritat. No m'imagino el Cristóbal, potser tant els que el coneixem hem pogut treballar amb ell, no me l'imagino en certes diòcesis que semblen més de perfil això, no? Governamental, que has de fer tenir una diplomàcia extrema. El Cristóbal no és diplomàtic. Acaba dient, tinc un àgora aquí davant, doncs em carrego els de les fronteres, em carrego els de les vacunes, em carrego els de les patents. És a dir, és d'aquelles persones sense filtre, però amb un filtre molt positiu. I jo veig una realitat, una injustícia, i aprofito qualsevol ocasió per dir-ho. Clar, no sé si en certes diòcesis això seria ben rebut, però és d'agrair.
És bastant propi del carisma també dels salesians, no? I el trobem molt en la seva figura i en d'altres àmbits. Ara penso, faig un salt, un salt d'actualitat. Aquesta setmana també m'ha explicat què és el que està passant al temple del Tibidabo i a la comunitat concretament salesiana que tenen el temple, no? Que el gestionen i que promouen tota l'acció que s'hi fa. Ha passat i han circulat alguns missatges a xarxes bastant desagradables en línia de crítica doncs, que s'havien aturat unes pregàries nocturnes, no? L'adoració nocturna que es feia allà a la capella. I
desagradables per què?
Bueno, desagradables perquè van a desacreditar la persona que ho porta sense entrar a entendre doncs, tot el context, no? Doncs allò són normalment, no? Pàgines que no acostumen a fer periodisme, sinó els missatges aquests també han circulat, penso, per xarxes socials, en perfils anònims i gent que critica, no? Tot, que això, que s'hagi aturat i una acció que feia molts anys que es feia. Estem parlant d'un servei que porten a terme, va parlar el mateix Pere Riu, que és el rector, de 30 grups d'adoradors. I aquesta gent estava coordinada per una entitat que ha vingut, diguéssim, de fora del temple. A l'Associació de Adoradores, no em vull equivocar amb el nom, deixeu-me que precisi, perquè n'hi ha dues d'entitats i una depèn de l'altra, però diguéssim, l'entitat mare és l'Adoració Nocturna Espanyola, que sí que té un vincle a través de l'Adoració Nocturna del Tibidabo, que és l'entitat aquesta que té un vincle amb l'arcabisbat, però al final no formen part, diguéssim, del que és la comunitat, no? I han anat fent aquest servei, l'han coordinat i tenen un esquema molt, molt tancat o diguéssim, un esquema prefixat, no? I en el moment en què un papa francès demana que hi hagi tota una línia de renovació, no? Que es revisi com s'està fent la pastoral. Llavors, aquí hi ha l'encàrrec, com a, també des de Salesians, de dir veure què és el que estem fent a cada lloc i concretament en un espai que és molt simbòlic i que té, que és particular, com ho pot ser el que deia, no? Una Sagrada Família. Són llocs de referència a nivell també turístic i que parroquialment doncs, potser diríem que més febles, no? No hi ha la clàssica estructura. Digues, Glòria.
Sí. Clar, jo us deia, provinc del món salesià, però dic, no hauria de ser notícia, no? Un canvi de, no un canvi de paradigma, és que diria com un canvi de tendència. Jo recordo en el centre juvenil on era voluntària, també el portaven els salesians i us sonarà, no? El mètode del DAFO, que es fan a moltes empreses, és a dir, anem a analitzar què estem fent, o sigui, els projectes que tenim, no? Es tracta de, en una entitat, en un temple, en una associació, anar fent perquè s'ha fet, no? Aquella frase tan típica que jo crec que ens podríem tatuar tots els que hem passat per l'Església, de les coses sempre s'han fet així.
Bueno, sempre s'ha fet
arriba,
així, sempre
s'ha fet així. Fins que arriba un i diu, bueno, miri, potser això tenia un sentit, és a dir, no entraré a valorar si la duració ha de continuar, això ja no m'entra a mi en competència, però dic, de vegades fem uns escarafalls sí, i oblidem que, clar, aquí hi ha un treball darrere, que potser el temple té una línia de treball, té una missió que se li ha encomanat, té una comunitat que revifa, que canvia, que, compta amb diferents recursos i al final és una decisió que penses, escolti'm, hem de fer tants escarafalls per una cosa que potser doncs, treballant i amb cert temps i amb paciència es podria explicar millor. És això, no? Jo crec que el que deia la Laura, al final tergiversen moltes coses, entren en components ja de desqualificacions, de desconeixement, de les xarxes, que hem dit moltes vegades, que semblen una agora pública on tot hi entra, i de vegades cal potser una mena de confiança i dir que aquesta gent porta anys portant aquest temple. Veurem, no? No sé, i tindran les seves raons, escoltem-les, que és el
sí,
que
sí.
Has dit tu d'aquest article.
Has dit una paraula clau, que és confiança. És a dir, sempre surten els recels quan hi ha un canvi, per això, perquè hi ha malfiança, perquè no es coneix, perquè no se sap, i comences aquí a fer elucubracions. Aquí hi ha un treball a fons, hi ha un projecte. Al final també deia, mireu, és que última hora és fidelitat al papa, no? I una cosa que en clau d'església s'hauria de comprendre bastant bé i hauria de ser senzill, però clar, què és el que hi ha aflora? Doncs les resistències, no? A una transformació i una renovació, i això va sortint. No significa que això que dèiem, que aquests grups de voluntaris no s'hi sumin a aquest canvi. Ell conduïa més a un nivell institucional, no? Hi ha hagut una oposició d'aquesta entitat concretament, que i a més s'ha entrat en diàleg, com explicava, que han tingut una pila de reunions amb tots els bisbes corresponents i vull dir que s'ha fet feina de diàleg. No és que uns vagin per un cantó i els altres diguin, mira, doncs aquí ho farem així i ja, no? Vull dir, ja hi ha hagut intents d'aproximació i al final surt això, no? Doncs un voler transformar o un mantenir el sempre s'ha fet així. Digues, Jordi.
No, anava a dir que és molt habitual i ha passat sempre quan hi ha un canvi de direcció amb la línia pastoral d'un determinada parròquia o d'un organisme eclesial. I això passa tant des d'un cantó com des d'un altre, també, siguem sincers. És a dir, quan hi ha grup parròquies, per exemple, amb una tradició o amb una etiqueta progressista, a què ha arribat un rector que era d'una línia més clàssica, conservadora, o fins i tot en alguns casos integristes, allà hi ha hagut uns vius de caldeu. O sigui, això sempre ha passat. Ara, dient això, jo crec que també s'ha de reconèixer, o s'ha d'assenyalar, que en aquest moment, quan hi ha un canvi com el que passa al Tibidabo, és a dir, un sector que té unes formes o una espiritualitat més tradicional per unes formes o una tradició més oberta, més renovadora, més en línia del Papa Francesc, munten uns vius com si aquella parròquia o la Santa Mare Església fos seva. És a dir, que això ha passat sempre, però la virulència amb què es despleguen quan hi ha un sector d'aquests que perd una de les seves quotes és una cosa que fa por, senzillament. És una línia, diguem, trumpista o de senzillament dir coses que no són, i sobretot en aquesta línia de focalitzar-ho molt amb els responsables, és a dir, de presentar el que és en aquell moment el nou rector o la persona que hi ha al capdavant com un descregut, un talibán i un no sé què. Vull dir, ho trobo molt incomprensible que hi hagi gent dintre l'àmbit eclesial que funcioni amb aquests paràmetres sense cap mena de caritat cristiana.
Sí, però fixeu-vos que és una línia, vull dir, aquí què és el que surt? Doncs, i és legítim, em sembla, que la gent pugui sentir-se seves les coses, hi hagi un cert arrelament, no? Una tradició, és a dir, no perquè s'hagi fet sempre té per què ser dolent, no?
Exacte.
També hi ha molta cosa positiva en tot aquest, el que en diuen, no? L'apostolat de l'oració, que té un origen, també deien, explicava en com és important la formació dels seminaristes, que hi hagi un espai de pregària i que la pregària vagi vinculada a la missió. I això és el que a vegades, no?, crea aquí la discòrdia, no? És a dir, l'adoració per l'adoració té un sentit relatiu, no? És a dir, si allò no transforma els... Diuen, no? Si no transforma els cors i si no et porta a un canvi de vida més evangèlica, doncs no té cap sentit. I aquí la contradicció
no,
amb això que estaves dient, Jordi.
Laura,
és a dir...
I que pot fer un servei a molta gent, eh? Vull dir, no...
Exacte.
No estem
valorant, jo
crec,
això. Cadascú
també viu l'espiritualitat com...
No, que de carismes n'hi ha tants com caps i persones ja vinculades, no?
Sí, però jo crec que el que deia avui, el que diu la Laura, és una mica això... És, a mi em sorprèn tant parlar d'adoració, d'evangeli, no? I després actituds que no són pròpies d'una bona persona. Ja no parlo ja ni no vull ni aventurar-me a dir una persona catòlica, creient o que segueix la doctrina. No, no, no. Però penses, em sembla injust inclús, no? Perquè, clar, cadascú, doncs jo crec que amb el diàleg s'entén les coses, però també amb serenor. No vull fer la broma fàcil, però dic, clar, si t'has passat tota la nit adorant, de vegades una reunió a primera hora, doncs potser no és la millor manera. Potser aquí l'error va ser aquest, no ho sé. Vull dir, jo vull ja posar humor a certs temes, però...
Dic, no m'imagino, no.
Però imagineu-vos la situació.
Hauríeu de veure ara la cara de l'Ignasi.
Veieu?
Ah, ja és el que estàs pensant, Ignasi.
Estic pensant en el cafè, clar, en el cafè del matí.
Ah, imagineu-vos ara
haver de ser el cafè.
No continuem derrapant, no continuem derrapant per aquí, que prendrem mal.
A veure, però, igual que ningú pensaria, doncs, donem un vot de confiança a les persones i no oblidem això, el sentiment de comunitat, que al final, doncs això, la comunitat ha de premiar, no? I sou part del temple del Tibidabo, si t'hi sents així, doncs confia en que les persones que han posat al capdavant doncs tindran la seva línia, el seu treball, ja l'explicaran i aneu fent camí.
I en aquesta línia estan, d'obrir, d'explicar-se, de fer projecte, de repensar, d'imaginar cap on han d'anar i amb quins talents han de comptar. Han fet una crida a qui si vulgui sumar, doncs que entri en contacte amb l'equip que ho porta i poder-ho coordinar d'aquí en endavant, no? Em sembla que és bonic poder això informar de les coses que es fan i que les parròquies expliquin i siguin transparents amb allò que tiren endavant. Més coses. Aquesta setmana hem tingut a la Lucía Caram amb el Papa. Jordi, ho has seguit?
Sí, vam... la Lucía, que domina molt això, ràpidament va fer un tuit i un Facebook per veure i ens va ensenyar les fotos. A veure, hi ha cinc maneres de poder parlar amb el Papa. I va per graus i nivells. I ho descric una mica de menor a major. Hi ha la salutació, allò, algun acte a la foto, donar-li la mà, alguna cosa d'aquestes. Hi ha després... també en grau de salutació, però una mica més extens, quan hi ha una trobada particular d'un grup, d'una associació que fa un centenari, d'un peregrinatge a Roma, d'un capítol general d'una institució, doncs això és una audiència pública del Papa on aquest grup pot parlar amb ell. Hi ha el tercer nivell, que és l'audiència privada, que és una trobada amb el Papa personal. Pot ser amb algun grupet reduït o un grup d'un directiu d'una entitat, però també pot ser privada, personal, és a dir, una conversa un a un. En aquest tercer nivell és on va estar la Lucía, que és el top ten, és a dir, l'audiència privada, cosa que hi ha centenars, per no dir milers, de persones al món que van darrere d'això, doncs la Lucía ho ha tingut. Després hi ha un altre nivell que no és tan oficial, però que és també el Papa fa moltes trobades personals sense que surtin a l'agenda pública i d'algunes d'aquestes a vegades s'han publicat fotos, no vol dir que siguin reunions secretes, sinó que senzillament no estan a l'agenda pública i és una trobada a Santa Marta i a l'acabar doncs, es fan una foto de què han estat parlant amb el Papa. I també hi ha una altra possibilitat de parlar amb el Papa, que és aquella gent que això ho fa bastant, que el Papa truca. I agafa el telèfon i fa una trucada, que pot ser algú que no es coneguin i que ha vist alguna notícia o algun fet rellevant que l'ha afectat i ell ha volgut doncs, parlar directament amb aquella persona o gent que ell té de la seva xarxa de contactes. L'important d'això és dir que d'aquests cinc nivells que he descrit, la Lucía els ha passat tots. És a dir, no n'hi falta cap. Sabem que fa temps que té... Suposo que hi ha, evidentment, la sintonia argentina i no sé si la Valentina aquí té més informació que jo, que potser sí... Però, a part de... O sigui, el Papa és el tipus de religiós, de persona de vida religiosa, de vida consagrada, que li agrada. És a dir, una persona amb una vida espiritual profunda, però alhora amb una activitat que no se l'acaba. Hi havia aquell acudit que circulava, que és que la notícia és que la Lucía Caram s'havia fet monja contemplativa. És a dir, perquè és tan activa que la gent no es creu que la Lucía és monja contemplativa. Doncs sí, la Lucía està en un convent contemplatiu i té, evidentment, tota la seva vida espiritual en aquest sentit, però a més fa moltes coses amb una dimensió social i amb una projecció important. I això el Papa, en reiterades ocasions, doncs, hi ha donat un suport públic explícit i aquesta trobada amb la Lucía va ser una vegada més doncs, que ens trobem en aquest cas concret amb un suport a la tasca de la Fundació del Convent de Santa Clara d'ajuda a les famílies de Manresa i de la zona.
Algú vol fer un comentari al respecte? Jo sí que ho veig, que són aquestes persones amb tant de carisma que repleguen i arriben a molta gent. Està bé que el Papa tingui la... que faci aquests subratllats, no? Que digui, això m'interessa, no? Ignasi.
No, bueno, a banda de comentar, no, que les fotos es veu molta cara d'il·lusió de tots dos, diguéssim, però igual també diu molt del llenguatge corporal i de l'expressió. Jo volia preguntar-li al Jordi, no? A la rebotiga sempre ens diu que ell té ganes de veure el papa. Quin d'aquests 5 nivells et queda pendent a tu?
Bueno, jo sóc nivell 0, nivell 1.
0,5, que tens una foto.
Bueno, tinc dos.
Mira.
Exacte, no. Amb un acte d'un congrés que es va rebre tota la gent que estava al congrés i després quan vam anar a presentar-li els 10 anys a Catalunya Religiós. Però clar, del 1-2 són ja graus molt menors, arribar al 3-4-5 o que et truqui un dia a casa, això ja és...
Clar, jo sempre he pensat, clar, i si no agafes el telèfon? Vull dir, què deu posar? Allò, aquests números llargs tipus centraleta, dir, ui, no l'agafo,
sí,
que m'estan venint alguna
que
cosa.
Que em va entrar ara.
Jo crec que més aviat número oculto, eh?
Número oculto.
Ah, perquè si no, imagina't la...
No, clar,
no, perdoneu, no parlo ara del cas concret de la Lucía, però hi ha bastanta gent al món, per dir-ho així, que té el telèfon mòbil del papa, que igual que nosaltres tenim el WhatsApp dels nostres amics, i el papa té molta comunicació a través del seu mòbil particular, i hi ha gent que el té. Evidentment, és un telèfon que és difícil que quan truques el despengi, però ell l'utilitza per aquesta comunicació directa i això existeix.
Bueno, es un papa muy comunicativo, ¿no? Muy abierto también. Así somos un poco los argentinos. Quedamos el teléfono a todo para que nos llamen conversadores, tío. Así que sí.
Ens falta a vegades també aquest punt, no?, dins de les religions. O sigui, es parla molt de diàleg interreligiós, es parla, no?, les religions han de parlar i comunicar i difondre, però a vegades sembla que només circulin alguns missatges cadascú al seu i no hi hagi gaire interacció, no? Però els argentins dius que possibiliteu que hi hagi aquest diàleg a dues bandes, eh?, també. Molt bé. Què més tenim? Dilluns estàvem pel centre de Barcelona amb diverses mogudes. Una a plaça Sant Jaume i una hora més tard, de 6 a 7. A les 7 s'iniciava un homenatge a Pere Casaldàliga a la plaça del Rei. I hi ha molta gent que va estar en els dos actes, no? Ens vam trobar que per primera vegada n'hem parlat ja en aquesta tertúlia, mobilització unitària de tot el sector d'escola concertada, no?, reclamant aquest finançament pendent. Moltes cares conegudes en aquesta concentració, amb religiosos titulars de centres, de fundacions que agrupen diferents xarxes educatives i, no sé, dins del que és pròpiament l'ambient d'una manifestació, què en podem destacar? Ignasi, tu vas estar... Ai, perdona, Ignasi. Jordi, tu vas estar per allà i faig compte confonent noms. Jordi.
Sí, ens vam trobar, de fet, estàvem amb això que dius, que va ser curiós de trobar-nos a les 6 a la plaça Sant Jaume i a les 7 a la plaça Orlei, que molta gent va anar fent aquest circuit. M'heu dit abans de començar, no tornis a repetir tot l'argumentari de l'escola concertada, que ja ens el sabem. Doncs no ho repetiré, però sí que és evident que és significatiu el tema, doncs, que es conflueixin en una única reivindicació, doncs, sindicats i professorat, la part laboral i la part, diguem, pedagògica, famílies, que són la part, doncs, que al final hi porten el més important, que són els seus fills, i les titularitats o responsables de les escoles concertades, tant religioses com escoles laiques. Només destacar que l'endemà o al cap de dos dies, una entrevista que li van fer a La Vanguardia al conseller d'Educació, el nou conseller, per primera vegada el titular és que la concertada tindrà el finançament suficient, és a dir, que no patissin. Això, consellers anteriors ho havien dit, però els últims anys la veritat és que és un discurs que des de la conselleria no s'havia assumit gaire i, doncs, tornem a tenir per enèsima vegada un conseller que reconeix que hi ha mancances en el finançament de l'escola concertada. Veurem si aquest és el que ho arregla o no haurem d'esperar un altre.
Molt bé.
I tu te'n vas anar d'aquí al Casaldàliga, no, Laura?
Sí, ple de... Va ser molt d'aquest punt emotiu, no? Crec que va ser un acte molt ben organitzat, amb uns tempos molt correctes. Hi
Perquè
havia...
va ser una mica el funeral que en el seu moment no es va poder fer,
A
o
nivell
no?
públic, per primera vegada, sí, en exterior, i sí, ben bé, per la quantitat de gent que va plegar i que no fos el típic acte online, va ser híbrid, no? És això que es va poder seguir per YouTube, per poder recuperar íntegre, es va emetre des del canal de l'Ajuntament de Barcelona, com a entitat organitzadora. Hi havia l'associació Araguai amb el bisbe Casal d'Àliga i la Fundació Pere Casal d'Àliga, que han estat els promotors, però, com deia, no? També molta presència de religiosos i laics, d'entitats cristianes que estan en línia de les causes i reivindicacions que aquest missioner claretià, no? ha anat predicant i ha deixat molta petja. Un acte també en part mediàtic, no? El van conduir un Antoni Bassas i una Mònica Terribas. Va ser bonic, deia, perquè hi havia moments de música, es van recuperar talls, no? d'entrevistes seves, per tant se'l va poder tornar a sentir amb aquella capacitat i força comunicativa que té. Jo crec que vam sortir tots com tocats, això, no? Perquè al final és com una mena de... És aquell funeral que et dona ales i t'impulsa a seguir caminant, no? I això és bonic que sigui possible i que segueixi passant, no? Que aquesta promesa d'esperança, no? que té, veus que ha calat en moltíssima gent, no? I amb gent amb perfils absolutament diferents i fins i tot, com deia l'activista social, el periodista, el David Fernández, no? Nosaltres als anys 90 érem una colla de joves descreguts, no? I en aquest senyor vam trobar un referent ètic. I un referent ètic que sostenia tot el seu fer en Déu, no? I que estava tot el dia perseguint aquesta utopia, el regne de Déu, que a mi també em va semblar bonic en el cor de Barcelona, no? En ple segle XXI, en aquesta societat tan secularitzada que dèiem, es pugui parlar de regne de Déu i a la gent no li surtin, no?
No,
Butllofes a la pell.
de vegades es fan aquests homenatges a figures eclesiàstiques o religioses que sembla que s'amagui o que tot vingui de no se sap ben bé què, però que ningú hi faci referència.
No va ser el cas, no va ser el cas. Va estar molt clar que ell persegueix
Que era
l'Evangeli i
claretià.
que era missioner claretià, sí, que va ser... Vull dir que tota la seva espiritualitat i la part bonica també, que ajuda molt a la part de transcendència i a l'emotivitat, és tota la part poètica, no? del personatge, algú sensible, que tenia aquesta do de la paraula, però que... Bueno, que ha inspirat, que segueix inspirant i bé, doncs el tenim molta gent, moltes generacions de futurs, jo crec que el tindran molt present Pere Casal d'Àliga. Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Sí, gràcies per
Molt
acompanyar-nos en aquesta rebotiga especial amb la presència de Valentina Laferrara. Gràcies,
bé.
Valentina, per...
Gràcies, gràcies per invitar-me.
Sí, que vengui.
Gràcies.
Estàs convidada qualsevol dia que tinguis un tema en cartera amb ganes de comentar.
Vale.
Sí,
Gràcies.
perquè a la Valentina la tenim sempre amb l'antena posada en qüestions de comunicació, també. Gràcies als periodistes de la nostra redacció, Glòria Barrete, Ignasi Escudero, Jordi Llisterri i una servidora, Laura Mor. Fins la propera.
Adéu.
Adéu.
Catalunya Religió.